Ràdio Maricel, a cel obert.
9 i 42 minuts, ho havíem deixat... Ho havíem deixat el dimecres de cendra. O sigui que... ho havíem deixat per Carnaval. Immediatament després de Carnaval, la vida va baixar a la persiana i aquí continuem amb la persiana baixada. Núria Escarp, bon dia, bona hora.
Bon dia i molt bona hora.
Núria, que quasi ni recordem el Carnaval.
Bé, és l'últim record que tenim d'estar al carrer i de fer xerinola.
En algun moment has pensat en com va anar tot pels pèls en el Carnaval?
Sí, de fet, crec que cada setmana sortia el tema durant el confinament de ens ha anat pels pèls, hem tingut molta sort, perquè la veritat va ser tenir, bueno, vam tenir molta sort en poder fer el Carnaval.
I en algun moment has pensat en el que ve?
Sí, també. Cada setmana hi ha algú que em diu, ostres, això empitjora, ostres, això millora. Sí que em penso, sí.
Us heu trobat la comissió ja més d'una ocasió?
Bé, ens hem vist online i ens hem vist presencialment un cop i res, era per parlar sobre l'alcohol. Molt important.
Que és aquell gran titular que va deixar el carnaval d'aquest any. Aquelles paraules de l'Abdon Vidal, aquella xerrada al Retiro, la Núria que va recollir aquell testimoni de dir no, l'any que ve l'alcohol... I vaja, si ens descuidem, ni alcohol ni res aquí, eh?
Exacte. De moment, l'alcohol.
De moment, l'alcohol, perquè el que està clar és que suposo, Núria, aquestes alçades, i hem començat per aquí, però ara parlarem, òbviament, de la teva professió, de la teva feina i de com has viscut i de com estàs vivint aquesta crisi, però suposo que ningú ha posat sobre la taula res que pugui fer referència a la suspensió del Carnaval l'any que ve, no?
Sí, sí, de moment és això. Hem parlat sobre l'alcohol perquè és el tema pendent que teníem del Carnaval 2020 i com que no sabem com que cada dia canvia la situació, doncs per què treure el tema? Si treure el tema ens posa, bueno, ens dona angoixa i no sabem res. Diuen que ara treuen una vacuna, que no, que millora, no se sap. Com que no se sap, de moment el tema està aparcat.
I per tant, a seguir endavant...
Exacte.
I en el seu moment ja es decidirà el que s'hagi de decidir, tot i que esperem, òbviament, que alguna cosa s'hagi pogut resoldre abans del febrer de l'any que ve per poder celebrar el Carnaval de l'any que ve. Però parlàvem amb la Núria perquè la setmana passada el diari Avui, a la seva primera pàgina, feia referència a la manifestació que havia tingut lloc a la plaça de Sant Jaume per part, diguem-ne, d'un col·lectiu, diríem que el col·lectiu... més afectat de tots, perquè no sé jo si en tots els sectors professionals hi ha hagut un sector tan afectat, especialment com els que us dediqueu, sobretot el que és el lleure de nit o els professionals que us dediqueu al lleure de la nit, no, Núria?
Sí, sí. Bé, la gent, jo crec que es pensa que l'oci nocturn és només els cambrers, els porters, el propietari i el discjòquei. No, hi ha moltes més famílies que viuen d'aquest oci nocturn. Oci nocturn ara mateix, el 2020, és diurn també. Un beach club són moltes coses. Però senyores de neteja, seguretat, el que es dedica al màrqueting, el que es dedica a la contractació d'artistes, és que hi ha molt, molt personal dins de l'oci nocturn i moltes famílies afectades i crec que sí que és el que ara realment és el més afectat perquè és el que està més mal mirat, el que es pensen que el focus del virus està allà i el que ens han prohibit obrir persiana.
Gairebé començaria per aquí. Tens la sensació, no sé si en aquests darrers anys l'oci nocturn està avançant-se, vaja, que l'oci nocturn li està passant més o menys com el Carnaval, que la nit està sent mal vista i cada vegada tot d'alguna manera es va avançant cap al dia, i si la pandèmia i la crisi sanitària darrere poden portar no sé si dic una certa direcció induïda cap a que l'oci nocturn vagi cada vegada a menys i que tot vagi, d'alguna manera, avançant-se cap al dia, perquè és evident que vaja, dona, com a mínim, deixa moltes reflexions que costi tant obrir l'oci nocturn, a diferència d'altres sectors que també poden aplegar molta gent i que han pogut obrir.
Sí, sí. Bé, sí, sembla ser que és, sí que està mal vist i també és, la societat ha canviat bastant i també prefereix una mica més les festes diurnes o la música durant el dia. Per què? Pels hàbits també, pels hàbits que hem agafat tots, el d'anar-se'n a dormir a les 6-7 de la matinada i llevar-se aviat el dia següent posta. Bueno, és un canvi també ha sigut a nivell mundial, no? Els festivals durant el dia, bueno, s'ha potenciat molt més, però l'oci nocturn, això de tancar a les 6 de la matinada, segueix existint, els àfters segueixen existint, i sí, bé, jo també inclueixo els hotels on fan festes, també no es pot fer. O sigui, han tingut que reduir, poden fer alguna cosa, poden posar música, però no es pot fer res. I sí que és, està mal vist, no sabem per què. Sembla ser que és això, bueno, és com les imatges que han corregut ara, que els que es porten malament són els que surten de festa, i no és així.
És una paradoxa, això, eh? La figura del DJ, o de la DJ, diguem-ne que continua sent una figura reconeguda en el sentit de popularitat, i en canvi l'entorn de la nit està sent, com deia la Núria, molt assenyalat per totes bandes, no? Com has viscut i com ha viscut la teva agenda el que va passar a partir del 13 de març?
Doncs la meva agenda... Bueno, de fet, clar, jo, en el meu cas, com a Núria Escarp, amb B i sense E, jo vaig aplaçar tota la meva agenda del gener i febrer al març. Per què? Perquè em volia dedicar exclusivament al Carnaval de Sitges. Llavors, clar, jo la meva feina començava al març, just després del Carnaval. De cop i volta ens confinen. Llavors ja compta que vaig estar aquests 2 mesos sense facturar, gener i febrer. Ens tanquen març, abril, maig, doncs fins al dia d'avui, tots tancats. Vaig estar rumiant tot el confinament a veure què podia fer allà des de casa per facturar. I després, quan ens diguessin que podíem sortir al carrer, doncs posar-me les piles i reactivar tota l'agenda.
Perquè faig un parèntesi aquí, Núria, ets autònoma.
Clar, soc autònoma. Em dedico 100% a la música, soc professional de la música, com a DJ, productora, i pago tot el que s'ha de pagar. O sigui, a nivell legal ho porto tot molt arrefetable, no vull tenir ensurt.
Ara tornarem a la feina. Com a autònoma has tingut la possibilitat d'acollir-te als ajuts que donava l'Estat o als diferents ajuts que les institucions han ofert?
Sí, he rebut les ajudes de la mútua dels autònoms, i encara estic esperant ajudes.
Per això t'ho preguntava.
Intento plegar totes.
D'acord, o sigui que ets de les, vaja, de la multitud de persones que encara està esperant rebre aquella ajuda que va sol·licitar en el seu dia, no?
Sí, 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 sí.
I mentrestant què? Tirant d'estalvis?
Tirant d'estalvis i una santa mare que no vegis la paciència.
D'acord.
Però si tirant d'estalvis, el que passa que els estalvis... Clar, jo em vaig dedicar durant el confinament a invertir en noves tecnologies, per fer millors streamings, els diners es gasten i jo segueixo sense treballar. Ara sembla ser que s'està activant una mica, però perquè al final l'enginy i el donar-li el tomb als negocis fa que jo pugui treballar. Però si fos per l'Estat, de que tot està, o el govern, de que ens ha tancat tot, seguiria sense fer res. Encara així, ens segueixen perseguint. Tancant llocs on hi ha disjòquei, no es pot posar música perquè això provoca aglomeracions, perquè la música provoca aglomeracions. Què m'estàs explicant? O sigui, i una banda de rock o un cantautor no provoca, també no és música, no pot provocar també aglomeracions i has de venir a mi a perseguir-me.
Ara que has exposat un argument, aquest suposo que era un dels molts arguments que es va poder escoltar a la plaça de Sant Jaume, no?
Sí, exacte. És això, la música dona felicitat, dona alegria, la música et fa canviar d'estat d'ànim. Durant el confinament, jo he estat els 64 dies posant música per tots els veïns, físicament i online. La gent deia, ostres, gràcies per aquests moments de desconnexió. I ara? Ara la gent no ho necessita tampoc, perquè la gent ho segueix passant malament, la gent segueix sense treballar o està enginyant a veure com sortir-se'n d'aquesta gran crisi, perquè estem vivint una gran crisi en general. Doncs mira, és que no es pot fer res. Jo que em dedico molt a punxar els hotels, a Barcelona, a Parc i Sitges, tema de jockeys, complicat. Fer una festa ben feta, sentats, no, tothom li fa por.
Perquè, esclar, et anava a preguntar, qui tingui un local, com se suposa que ha d'encarar el futur? Perquè a nosaltres ens va cridar molt l'atenció, si a nosaltres ens va cridar l'atenció, suposo que a la Núria i a la gent que coneix encara més, que les discoteques es poguessin habilitar únicament utilitzant la pista com si fos una cafeteria amb taules i cadires i la gent asseguda. Vaja, literalment com si la discoteca fos un restaurant, quan els propis empresaris deien, bé, la gent anirà al que era una discoteca a seure's i estar asseguda prenent una copa i parlant. Quines sortides té un propietari de local?
Bé, jo per sort he viatjat arreu del món i quan he anat a països àrabs, les discoteques, tothom està sentat, es demana la seva ampolla, i estan disfrutant de la música, xerrant, potser estan sentats, s'aixequen un moment, ballen una mica, però tothom està al seu puesto, la gent, la majoria no se'n van al mig de la pista.
Aquesta és una imatge que no tenim al cap, nosaltres.
Clar, perquè nosaltres som així de... ens agrada molt la juerga, ens agrada estar allà al mig de la pista, saltant, suant, cantant, donant-ho tot, que també ho fan, però és el més normal és com... Bueno, és la nova normalitat que s'està aplicant ara mateix aquí. I sí que és viable el habilitar i l'adaptar-se amb cadires, espai, que la gent es demani la seva ampolla, perquè bé, al final és això, una ampolla quan et costa, compartida quan et costa, i al final el disjockey, la gent que està treballant, doncs, pot treballar, pot desplaçar-se per la sala per donar-te la teva beguda, o el menjar o el que calgui. Jo he vist que s'estan fent festes aquí a Catalunya amb disjockeys, amb cartelleria potent de disjockeys, i no hi ha cap problema. De fet, el que es va dir a la manifestació a la plaça Sant Jaume és que en l'oci nocturn no hi ha hagut cap rebrot, però en canvi, pel carrer o en altres negocis sí que hi ha hagut. Llavors, per què no ens deixen obrir si s'està fent tot perfecte, totes les normatives s'estan complint, la gent s'ha adaptat, ha comprat, ha invertit productes per fer-ho bé, i en canvi ens limiten.
No hi ha hagut cap resposta, no?
Bé, de moment no, de moment està tot tancat, a Barcelona a les 12 tot tancat, i estem tots mirant les notícies, a Sitges, oci nocturn. Bueno, oci nocturn, es pot parlar d'oci nocturn a Sitges, no existeix. No, ara mateix no en tenim, saps? Ja m'agradaria que pogués obrir Riquis, ja m'agradaria que pogués obrir Sweet Pachá, el Mambo, el Ruta, o jo, per dir-ho d'alguna manera, que hi hagués, hi ha guinguetes, hi ha xiringuitos que ho estan fent molt bé, com a Lola, però tampoc estan potenciant-se, és que perquè no poden. Què hem de fer? Com ens hem de replantejar?
Ja teníem un debat sobre l'oci nocturn,
sí.
I sobre com estava l'oci nocturn, i ara arriba la pandèmia, i no sé si després de la pandèmia tornarem a tenir un debat sobre sobre com gestionem l'oci nocturn de Sitges i en quina situació està durant la pandèmia. Parlàvem precisament, ara no sé si recordo, amb la propietària de Las Vegas i ens deia, bé, s'està intentant crear una associació sobre l'oci nocturn. El carrer Primer de Maig també va ser notícia fa poques setmanes per un d'aquells aldarulls malaurats que de tant en tant sovintegen i que no ajuden en res a l'imatge dels que s'esforcen per poder recuperar l'oci nocturn. Però si ja ho veiem, no sé si dir, més o menys amb un punt de pessimisme, Núria, ara suposo que més difícil.
Ara molt difícil. Després també és el que diuen, la culpa és del jovent, del botellón. Bé, plantegem els negocis d'alguna manera, fem alguna cosa conjuntament d'alguna manera per arreplegar aquesta gent, endreçar-la i no hi haurà botellons. No hi ha res obert, no hi ha discoteques, perquè no es poden, o també perquè obrir una discoteca costa diners, i més amb aquesta normalitat, que costa el doble. Pensem algo per oferir, perquè si oferim algo, la gent deixarà de fer botellons, perquè els nens, la joventut, no té la culpa. I la gent diu, ostres, anem a Sitges, hi ha platja, hi ha un espigó, vinga, va, botellón, 2 de maig, no es pot arreplegar tota aquesta gent que ve. Doncs, no sé, pensem alguna cosa, habilitem algun espai per fer música, per fer espectacle d'una manera endreçada i que es freni una mica també això dels botellons i potser hi haurà menys baralles, no se sap, són propostes.
El que està passant aquí està passant a tot arreu, Núria?
Sí, està passant en molts llocs, en molts pobles, no només aquí. Aquí és molt exagerat perquè no estem acostumats a veure-ho, i sí que, bé, jo que sóc d'anar a sopar per la nit i passejar i caminar, perquè és el que em dedico ara, a caminar per la nit, a disfrutar de la nostra costa, és el que veus, molt de jovent que queda a certa hora amb la bosseta, amb l'ampolla a dins i queden per beure i ja està, però clar, fàcil, venen a Sitges, hi ha una gran platja, zones fosques, ja no passa res. Altres pobles doncs, quedaran a la muntanya. Sí que tinc companys de la professió, que és el que diuen, és que aquí tampoc les discoteques poden obrir, no s'estan explotant els negocis com s'han d'explotar i la gent queda a cases, queda a racons del poble per veure. I és un problema general, al final. És el que hi ha. És que si ens prohibeixen obrir negocis, és un problema general.
Amb una millor oferta d'oci nocturn no hi hauria, per tant, tants botellons?
Per exemple. Jo voto, jo no tinc local, ojalà, però si tingués local, o com a disc jockey, m'agradaria que aquesta associació d'oci nocturn, no només de la 2 de maig, sinó de carrer Sant Pere, de carrer Illa de Cuba, Cap de la Vila, tots els locals que n'hi ha, també restaurants i hotels, perquè també és oci, també ofereixen festa, i guinguetes també, que es reunissin, que formessin una associació i que parlessin de veure com solucionar aquest tema, aquesta necessitat de que la gent necessita desconnectar, perquè al final surt una festa per quedar amb amics, per desconnectar, per passar-t'ho bé i per disfrutar de la música. Jo crec que seria molt útil veure l'opinió de tots.
És que suposo que anaves per aquí, en el sentit de no es pot anar dient que no a tot i demanar al jovent que estigui tranquil, perquè si no té possibilitat d'accedir a cap oferta, perquè o està tancat o està limitat en horari, és clar, l'energia ha de sortir per algun lloc, no ens quedarem a l'habitació de casa tancats que ja hi hem estat durant el confinament i ara perquè no hi ha cap oferta on no poder-hi anar.
Exacte. Sí.
Va per aquí. Cadascú necessita canalitzar la seva energia i les seves distraccions d'una manera o d'una altra. I en el cas del jovent, l'oferta en bona part destinada a ells està ara molt condicionada per les normatives.
Exacte. Jovent i no tan jovent. Jo tinc 33 i tinc unes ganes de sortir. Bé, i tinc amigues que diuen, és que clar, on sortim? Perquè clar, ara has de sortir potser a les 6 de la tarda o a les 7 i tallar a les 12 a 1. Llavors, et quedes cura a part, el tema d'aforaments, no tothom pot accedir a un bar musical, perquè és que no dona temps. Què fem? Com ho solucionem això entre tots? Jo crec que ara, més que mai, s'ha de fer pinya, escoltar, veure què fan al voltant i fer-ho molt bé. Ser pioners, nosaltres, a Sitges, tant que diem de perquè l'oci nocturn a Sitges és el millor, sempre, ara que no en tenim, anem a tornar a dir que tenim el millor oci nocturn perquè ens hem reinventat i entre tots ho hem dut endavant. I donem feina a tothom que necessita treballar, perquè és això, senyores de la neteja, els distribuïdors, el de màrqueting, el que està a la porta cobrant, tothom necessita treballar.
Llavors, com el reinventes, Núria?
Com el reinventes?
Tenint en compte que bona part de l'oci nocturn s'ha sustentat en un model que va néixer a mitjans dels anys 50, amb uns locals determinats, d'una superfície determinada, en uns carrers, al centre del poble, i no sé si ara, o a partir, o probablement aquesta pandèmia, també encara ha posat més sobre la taula la necessitat de tenir uns locals diferents o un oci diferent, no sé si en uns àmbits més oberts o més... No ho sé.
Bé, els locals de Sitges, és el que jo dic sempre, és com les cases. Les edificacions en aquest poble són les que n'hi ha i no pots fer gaire. Sí que potser la 2 de maig està com està, hi ha els 4 supervivents que ho estan fent molt bé, però hi ha hagut un canvi en aquest carrer. És això, potser no és el carrer 2 de maig ara mateix el principal que s'ha de potenciar, o potser cal un canvi de negoci allà, que torni la 2 de maig de sempre, els que l'hem pogut conèixer, i potser parla amb hotels que també estan fent, sempre han fet festes. Jo remarco molt els hotels perquè és el que jo he vist i he viscut fins abans.
Sembla que en aquests moments els hotels estan sent, no sé si dir, una certa alternativa, no? Per les persones sí. Que us dediqueu al món de la música.
Sí, de fet ja fa uns anys que els hotels, jo per exemple que he treballat per la cadena de l'Hotel Axel, he estat al W a Barcelona, han fet molta festa diurna, molta, i quan he viatjat he anat molt a hotels, als països àrabs, per exemple, és molt festes als hotels, festivals als hotels, a les sales de conferències, que es transformen en un festival, és brutal.
Per què? Perquè és un entorn, més controlable, és un entorn més segur, és un entorn...
Bueno, perquè ho tens tot allà al final, tens habitació, tens on menjar, tens per prendre copes al bar, cafeteria, tens la discoteca, la festa, tens la programació, bé, està molt ben muntat, tens tot en uno. I ja fa uns anys que el tema hotels, hotel party, està molt de moda i a Sitges també s'està fent en molts hotels. I potser és això, entre tots, parlar-ho, hotels, oci nocturn, bars i xiringuitos,
sí.
Veure com reinventar aquest oci nocturn a Sitges, perquè ni Patxà ni Atlàntida el tenim. Això que treia tant a la gent de fora no ho tenim. Per tant, què hem de fer per atraure la gent un altre cop? Parlem-ne.
Aquest seria el repte de la pandèmia, no?
Potser sí. Jo no sé si s'ha parlat, si ja hi ha hagut reunions, però jo crec que ara ens hem d'unir, igual que els DJs ens hem unit, s'ha creat una associació a nivell nacional per veure com combatre amb tota la pirateria que hi ha en aquest ofici. Jo crec que a Sitges també caldria d'unir-nos ara, més que mai, tot el sector, els que entenem de l'oci, sigui diurn o nocturn, i buscar solucions, perquè hem de treballar.
La pirateria ha anat a més?
Molt, perquè moltíssim. Ui, jo estic empipada, perquè durant el confinament la gent s'avorria. Què ha fet? Comprar controladores. Ara, i a cop i volta, tothom era DJ, que tothom feia streamings. Què ha passat? Ara surts al carrer, esperes que la gent et truqui també, tu busques la feina, perquè clar, no et ve sola, però també et truquen. Però et deixen de trucar, per què? Perquè, és que tinc aquest nen que, mira, té aquesta controladora i ja m'ho fa. Bé, però aquesta persona, si ve una inspecció, si et ve la policia, com està protegida aquesta persona? És autònom? Et fa factura?
Sí, sí. No. Està assegurada? Sí. Està...
Uh-huh. Exacte. Llavors, d'aquests, ara mateix n'hi ha 1.000. I a Sitges n'hi ha molts, també. També és això, caldria, si volem que se'ns prengui en sèrio a tots, portar-ho tot més legalitzat i que treballem els que al final estem pagant tot, perquè això, cantants, és això, amb el món de la música també, legalitzat, jo que és legalitzeu-vos, si al final, quan et jubilis, què tindràs? Saps? I gent que es dediqui exclusivament a la música, perquè és això, el lampista, per dir-ho d'alguna manera, que a les hores lliures et posa música al xiringuito, doncs a mi m'està fotent, parlant clar. I sí, sí, estic bastant empipada, igual que les empreses de so, que... No, jo tinc dos altaveus, ja te'ls poso. Bueno, i les empreses de so de Sitges no poden treballar? És això. I és un... És tot el
mateix. És una cadena, eh? És una cadena. 10 i 8 minuts. Li demanaria alguna cosa a la Núria a l'Ajuntament?
Ui, sí.
Va.
Una llista.
Vinga.
Moltes coses. Moltes coses. Com per exemple això. Bueno, és el que dic sempre. Jo parlo de mi, de les meves experiències, del que he viatjat, el que he viscut, i jo aprenc molt de fora, per portar-ho a Sitges, per fer-ho jo. Mirem una mica en fora, els festivals que s'estan fent de manera molt controlada, per exemple, a Girona, un festival molt xulo que estan fent, que està triomfant, i no hi ha cap rebrot. Fem-ho a Sitges, a la nostra manera, però fem-ho a Sitges. És això, és renovar-se o morir, i jo crec que tots ara mateix ens hem tingut que reinventar. Reinventem-nos també aquí a Sitges, en el món de la nit. I sí, sí, tinc una llista llarga, tant per cultura com per cultura, al final, perquè la música és cultura i la música electrònica també és cultura, perquè per el que estic veient a Sitges sembla que el món del DJ, la música electrònica, no és cultura, perquè no s'ha cridat a ningú en aquests festivals que estan fent denominació d'origen Sitges.
D'acord, és a dir, en aquest festival dels imprescindibles o de la denominació d'origen no hi ha representació de... La cultura de DJ? De la cultura.
No hi ha cap. I bueno, el titular va ser de que és per agrair a la gent que ha posat música durant el confinament. Del cartell que n'hi ha, qui ha posat música durant el confinament. I els DJs que han posat música durant el confinament, on estan? Imprescindibles, també. És música, al final. Sigui electrònica, sigui clàssica, sigui jazz, tot és música. I la música fa alegrar la gent i ha alegrat el confinament. I a mi això em dol, perquè sembla que estiguem mal vistos, o sigui un col·lectiu que no se li vulgui donar feina, o que... És això. Sembla que estiguem posats dins del mateix sac. Mm-hmm. Jockey, botellón, mal vistos... No pot ser. Canviem una mica el xip, perquè si tant diem de que Sitges, el Pachá, l'Atlàntida i vivim del record, de que hem sigut els millors, doncs aquests jocs ha sigut perquè hi havien discjòqueis.
Hem d'aprendre molt, veig, eh?
Una mica. Una mica. I després segurament tots voldrem sortir de festa, perquè tots hem sortit de festa. Sí. Doncs som-hi, recolzem una mica a totes les empreses, autònoms que treballen en l'oci. Ens de festes, també.
Ens quedem amb aquestes reflexions, sobretot amb dues, eh? Aquesta necessitat que de tenir Sitges de reinventar el seu oci, no només el del 1er de maig, sinó, com deia la Núria, agafar tots aquells indrets, tots aquells espais que Sitges poden esdevenir llocs d'oci amb multitud de facetes diferents i plantejar-ho, i per altra banda, un cert, ja em sembla que la Núria ja ni tan sols diu no és reconeixement, és, vaja, un cert plantejament de l'existència dels DJs com a creadors, com a artistes, com en són tants altres, i que per tant siguin presents també en les programacions que puguin fer ajuntament o institucions. Núria, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Esperem que en millor circumstància. Cuida't molt. Adéu.